Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Alguna altra vegada ja hem parlat de l'aspecte solidari de la gent que sovint en fa d'aquesta solidaritat un gran acte social i, a més, ens fa millors com a societat. Doncs bé, potser ja comença a ser hora que pensem en els voluntaris i ens plantegem ajudar aquells qui habitualment són els que ajuden.
L'aigua solidària.
En aquest sentit, Aigües de Barcelona, la Societat General d'Aigües de Barcelona i la Federació Catalana de Voluntariat Social han signat fa uns dies un conveni per impulsar el projecte de voluntariat social Ajudant els que ajuden, destinat a donar suport tècnic i formació a persones voluntàries de les entitats federades a la Federació. El conveni exemplifica la voluntat de la companyia i del grup Agbar per donar suport a les entitats del tercer sector, de seguir transformant el nostre entorn i potenciant l'esperit col·laboratiu per tal de sumar sinergies amb les entitats que ens envolten. Està bé que de tant en tant ajudem els que ens ajuden i en aquest sentit celebrem iniciatives com aquesta. Que tenim un país on els voluntaris han demostrat un grapat de vegades la seva predisposició i compromís, això ja ho sabíem. Ara estarà bé que ells sàpiguen que la resta de la societat estem al seu costat.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Fent família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda. El Palau Robert de Barcelona acull a partir d'aquesta mateixa hora, 8:15 del vespre, una xerrada que donarà el pediatre Iñaki Alegría, director mèdic de l'Hospital de Gambo, a Etiòpia. Parlarà de la seva experiència i de la seva tasca desenvolupada juntament amb Mans Unides en aquest país africà. És amb motiu de la posada en marxa del web Supermissioner. Iñaki Alegría és pediatre, blocaire en el món de la solidaritat, on s'ha fet un lloc gràcies a la cruesa dels testimonis que viu diàriament en primera persona i que explica sovint, no només a través de les xarxes socials, sinó també moltes vegades en articles periodístics, en premsa de paper. Ara fa només 24 hores i una mica més, el teníem aquí en el programa El Mirador de l'Actualitat. Iñaki Alegría és un gran exemple d'home generós i també que sap deixar petjada allà on va. Explica sempre que ara fa uns 6 anys la seva vida va canviar arran d'un viatge precisament a Etiòpia. Allà va veure que es necessitaven metges i que calia formar talents del mateix país. També ens comentava que si aquí una mare que espera un fill presenta com a grans prioritats sovint la roba que li posarà, el nom o altres qüestions que es poden superar fàcilment, allà, a Etiòpia, el gran problema d'una dona embarassada és sobreviure, ella sobretot, i també el nadó. Aquest testimoni ens edifica en un país, Etiòpia, on hi ha una majoria de cristians, però també una gran diversitat religiosa. Fa 2 anys, i regularment també, aquest país pateix moltes vegades l'impacte de les situacions de fam desesperada que necessiten accions humanitàries d'emergència. Avui volem recordar aquest país, Etiòpia, perquè té una gran riquesa cultural i humana i, en canvi, una pobresa de recursos que no podem permetre perquè és, moltes vegades, a causa de la mala actuació humana que aquests recursos no es poden repartir millor. Avui, Temps de Diàleg mirarà cap a la trobada interreligiosa que es farà la setmana vinent, el dia 6 d'octubre, a Barcelona. Ens la presentarà la seva responsable, una de les fundadores de l'Associació Amics dels Àngels, Fina Armengol. Tindrà, en aquesta ocasió, la dona com a protagonista al carrer València 244 de Barcelona durant tot el matí, dissabte de la setmana vinent, 6 d'octubre. En parlarem en la primera part del programa. I en la segona, comptarem avui amb el testimoni de Mohamed Halhul. Ell és musulmà, és també membre de la Junta del Grup de Treball Estable de Religions, el GETER, i en algunes ocasions ha estat també president de torn d'aquesta entitat. Ens explicarà com viu la seva fe i com entenen els musulmans el que són els trànsits dels períodes de vacances, el retorn a la normalitat. Això i una miqueta més, tot recordant avui un personatge que ens ha deixat, Bhakti Das, aquest hindú de referència a Catalunya, gran músic, gran home de cultura i de pau, ens deixava a l'agost després d'una malaltia malauradament massa curta que no va poder superar. Bhakti Das serà recordat avui amb una música hindú en el final del nostre programa. Comencem ja. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda.
Temps de Diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Dona i religió. Amb aquest títol, l'Associació Amics dels Àngels ha convocat per al dissabte de la setmana vinent, per al dia 6 d'octubre, una jornada interreligiosa que ja viu la seva 7a edició. Coincideix, en el cas d'aquest 2018, amb l'any universal de la dona. D'aquesta manera, l'entitat ha cregut convenient dedicar la jornada a la dona en les diferents tradicions religioses. La cita és a les 9 del matí, amb l'acollida i el lliurament de la documentació, i després tota una matinal amb diferents sessions sobre les dones en el cristianisme, en l'islam peninsular, també en el budisme i en el judaïsme, amb experts de cadascuna de les creences o fenomenòlegs de la religió que hi diran la seva en una taula rodona final. Molt interessant aquesta jornada interreligiosa, avui us la recomanem. Es farà en un lloc molt cèntric de Barcelona, al carrer València 244, on hi ha la sala auditori de la Fundació Joan Maragall, entre altres usos, i també de la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels. Ens acompanya per parlar-ne la màxima responsable, una de les fundadores de l'Associació Amics dels Àngels. Fina Armengol, com sempre, benvinguda a Ràdio Estel i avui al programa Temps de Diàleg.
Gràcies per tornar a invitar i de poder explicar les coses que estem fent.
I tant que sí. Primer de tot, què és la jornada interreligiosa i per què s'organitza des de l'Associació Amics dels Àngels?
Bueno, com a associació, fa 24 anys ja que fem activitats, el que passa que com nosaltres creiem que l'espiritualitat està a totes les tradicions, fa 7 anys vam pensar que podíem crear una nova activitat. I aquesta nova activitat era una jornada interreligiosa. Amb aquestes, també aquest any coincideix que és l'any de la dona, i vam pensar que poder el tema dient per oferir, i vam buscar ponents que estiguessin preparats i que ens poguessin transmetre pues, les diferents enfocs i creences dintre el catolicisme, l'islam peninsular, les dones dintre el budisme i el judaïsme. Uh-huh. Els ponents són importants perquè bueno, un és el rector de la parròquia de Mare Déu dels Àngels, després hi ha professors de la Universitat Pompeu Fabra i que la senyora Morias Ferrús és una experta en tot el que és la part de judaïsme.
Uh-huh. I els que hi vagin sentiran aquests experts i expertes parlant de la dona en la seva respectiva creença. A 9:45 la primera sessió és a càrrec de Rafael Méndez, sacerdot catòlic, rector de la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels de Barcelona, per parlar de les dones en el cristianisme. Després Linda G. Jones sobre les dones en l'islam peninsular. Linda Jones és professora del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. I també hi haurà Raquel Bouso, que parlarà de la dona en el budisme, amb el títol En el principi la dona era el sol. Segur que també tindrà un gran interès. I finalment Moria Ferrús, que és jueva, sobre les dones en el judaïsme.
Bueno, la professora, suposo que sabeu que la professora Raquel Bouso és de les expertes més importants a Catalunya i a la Universitat Pompeu Fabra sobre les religions orientals. Uh-huh. O sigui, i que hem tingut honor de tindre alguna altra vegada, també.
Sí, i tant, igual que la seva predecessora en l'ús de la paraula, també a la Universitat Pompeu Fabra, com dèiem. I Moria Ferrús és llicenciada en Filologia Hebrea a la Universitat de Barcelona i també a la de Haifa i màster en Educació Intercultural i en Tradomàtica per l'Autònoma. Treballa de mestra d'Educació Especial a l'Escola Pública Catalana. Per tant, tindrem una bona mostra de com s'entén la dona en les religions. La idea de parlar de dona, suposo que a part de ser l'any universal de la dona, és que el debat sobre la dona i la seva dignitat està molt present socialment a Catalunya.
Bueno, aquest any realment sí, avui dia més que mai, clar. Va agafant, i és l'any de la dona i vam pensar que era el tema dient, cada any busquem, fa 7 anys i cada any hem anat fent un enfoc diferent. I aquest any, quan ens vam reunir la Junta, doncs vam pensar que poder era l'any de fer això. Uh-huh. I el que sí que hem intentat fer és de que hem mantingut totes les condicions econòmiques de l'any passat, amb ànim de que més gent s'animin. Hi ha la possibilitat de participar pues, l'últim dia com amb una entrada general, però després també els amics col·laboradors tenen unes condicions i també tots els estudiants que vinguin de les universitats o de llocs que facin estudis religiosos pues, tenen una quota especial que si porten amb el certificat que estan registrats, pues, benvingut sigui tothom.
Molt bé. Les inscripcions, els que ens escolten, es poden animar a apuntar-se, es poden fer a través del correu electrònic. Hi ha una adreça, la direm a poc perquè tots la pugueu apuntar, infoamicsdelsangels, tot junt, infoamicsdelsangels@gmail.com, i també hi ha una web pròpia, asocangels.entitatsbcn.net, buscant Amics dels Àngels.
Sí, a la pàgina està tot el programa detallat que poden tindre, però bueno, si escriuen un e-mail, encantats que els enviem el programa.
En qualsevol cas, també hi ha, ens ho diu Fina Armengol, si hi ha places, la possibilitat d'anar-hi directament i inscriure's al mateix dia.
Sí, el que passa que la part logística és dintre o possible, si algú té intenció de venir, doncs, bueno, ens s'inscrigui, ens envia una còpia per e-mail i així ens facilita la feina logística del correcuita de l'últim moment. Però, bueno, tothom serà benvingut i dintre la filosofia de l'associació sabeu que és pues, aprendre i compartir. Mm-hmm. I això és el que sempre intentem fer, obrir portes per anar fent camí i per anar comptant. L'associació, ni que tenim l'associació Amics dels Àngels, ja que aprofito la benentesa,
sí.
Perquè hi ha gent que es pensa que només parlem dels àngels. Òbviament, els ponents van oferint temes, però sí que són temes humanístics, temes d'angelologia i temes espirituals.
Molt
o sigui,
bé.
Que enriquim d'alguna manera tot el que és tot aquest món intocable, que no, invisible, que no toquem, però que, bueno, que existeix.
Com va néixer l'associació Amics dels Àngels ara fa 24 anys?
Pues ja fa 24 anys que vam començar, eh?
Per això, que això vol dir que han fet moltes coses, però com va sorgir la idea? Eren un grup d'amigues, no?
Ens vam trobar tres persones que no ens coneixien, però que es veu que totes estaven fent el nostre camí per diferents maneres.
Sí, sí.
Ens vam trobar, vam pensar que era una bona cosa, perquè unir esforços i reunir creences pues, és positiu, i vam començar pues, fent petites coses, de fer una conferència al mes. Després ja vam crear uns certàmens que fem cada any també per de poesia, de fotografia, de haikus i de dibuix pels nens. Després també vam pensar això de que era important fer pues, una jornada interreligiosa, ja que creiem que tota l'espiritualitat està a totes les tradicions religioses. I ara també ja farem, crec que serà el tercer any, que també fem un concert, que de pas s'ho miraria que tenim allò que tenim línia, pues aquest any, el dia 14 de desembre, per celebrar el Nadal, en l'església de Sant Pau del Camp, que té una acústica impressionant, pues farem el tercer concert de Nadal, que serà obert a tothom, i aquest any tindrem tres corals que s'han ajuntat per fer-nos oferir aquesta festa. O sigui que dintre aquest camí de l'associació i les nostres possibilitats, que són les que són, pues sí, intentem anar aportant temes perquè enriqueixin, diguem-ne, el que és l'associació.
Senyora Fina Armengol, ens pot avançar una mica més alguns detalls d'aquestes activitats pel proper trimestre, el concert de Nadal o altres que n'hi hagi?
Bueno, hi ha aquest concert el 14 de desembre, que és gratuït, sí que l'Església posarà una caixa, i tot això nosaltres és per l'Església i per unes ajudes que fan amb unes ambulàncies d'un país africà.
Molt
bé. O sigui que, però
tot, que
està obert a tothom.
Benèfiques.
Bueno, sí, és que, bueno, jo crec que si estem parlant d'espiritualitat i de bona gent, es tenen que fer coses d'aquesta. Rebent, bueno,
bé.
També una cosa molt important que farem el dia 28 de setembre, el dia, que és el dia 29, és la festivitat de
Sant Miquel,
dels Tres Arcàngels, no? I cada any iniciem una missa a la parròquia Mare de Déu dels Àngels. I ara també fa 3 anys que vam iniciar una nova activitat que nombrem l'Àngel de Barcelona. I aquest any, un any vam nombrar la germana Molins, un altre any el pare Manel, i aquest any hem nombrat l'Àngel de Barcelona la comunitat d'Eixidó.
De Sant Egidi,
que vindran, pues que vindran i els hi donem, dintre les nostres possibilitats econòmiques, els hi donarem un sobre pues, perquè puguin participar. O sigui que com a associació anem aportant detalls i coses que puguem fer. I després, respecte a les conferències que tenim previstes per aquest trimestre, tenim la sort, perquè això és trobar àngels humans, que tindrem el mes de novembre, tindrem una conferència amb el professor Amador Vega, que és un catedràtic també de la Universitat de Pompeu Fabra, i després, com més a l'any, que es fa moltes celebracions respecte a tot l'any Pàniker, també tindrem el professor Jordi Pigem, que al desembre ens oferirà una conferència resumint les seves experiències que va tindre el temps que va estar visquent allà amb el professor Pàniker.
Molt bé, en l'any Pàniker també. Que
bueno, clar, és que sempre es busca també coses que siguin adients de cada any.
Molt bé. Doncs el concert de Nadal 14 de desembre, ja en tornarem a parlar i recordem l'activitat més immediata. Aquesta mateixa setmana, el dia 28, es fa aquest lliurament de l'Àngel de Barcelona.
L'Àngel de
Barcelona. Una distinció que ofereix l'Associació Amics dels Àngels amb tota la dignitat del món, és clar que sí.
Ah, no, això sempre, la dignitat i l'agraïment. Però bueno, que sí que ens agradaria pues, que ja que estem fent aquest camí, pues, que pogués, el màxim de gent que pogués compartir i que pogués acompanyar-nos.
Moltes gràcies, novament, Fina Armengol, fundadora, responsable de l'Associació Amics dels Àngels. Que vagi bé la jornada interreligiosa, 7a edició, el dissabte de la setmana vinent, és a dir, el 6 d'octubre, pels qui vulguin apuntar-se, encara queden uns dies, però quan abans millor, perquè convé que els organitzadors tinguin les inscripcions, al correu electrònic infoamicsdelsangels@gmail.com o a la web de l'Associació Amics dels Àngels. Amb un cartell de luxe, Rafael Méndez, Linda G. Jones, Raquel Bouso i Moria Ferrús parlant de la dona en les diferents tradicions religioses, en una mostra de les més presents a casa nostra. Felicitats i bon curs d'activitats, Fina Armengol, fins una altra.
I gràcies per l'ajuda que ens doneu sempre, que sempre estem benvinguts aquí.
Encantats.
A Catalunya Cristiana i a Ràdio Estel.
Així és. Adéu-siau.
Gràcies.
Bona tarda.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Qibla, Islam, prové del verb akbala, un verb reflexiu que vol dir arribar a un lloc o dirigir-se. Qibla és la direcció final a una destinació. Ens dirigim a la Meca, un lloc històric de l'Islam, i el mateix és el centre de gravetat de tots els cors dels creients. Pels musulmans, aquell lloc els acull i alhora se'ls dirigeix. A més, és una ordre corànica emesa al profeta Muhammad. Els musulmans van acabar per dirigir les seves oracions, peregrinació i el moment del sacrifici dels animals. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Els musulmans eren creients implicats dissabte de la setmana passada durant la nit de les religions. Evidentment, són presents a Catalunya en un percentatge significatiu dins la seva minoria i és per això que avui volem conèixer un testimoni d'aquesta creença. Ens escolta ja un bon amic d'aquesta casa, Mohamed Halhul, que és membre també del grup de treball estable de les religions. Havia estat en algun temps president de torn, marroquí, resident a Catalunya i musulmà, creient amb les pregàries i amb la vivència de l'Islam. Senyor Mohamed Halhul, bona tarda, benvingut a Temps de Diàleg.
Bona tarda i gràcies per convidar-me amb aquest temps també de diàleg.
Sí, el temps de diàleg sempre vetlla per aquesta diversitat religiosa. L'Islam té en el calendari moltes festes. És veritat que des de fora d'aquesta creença es coneix molt el Ramadà, però també constantment, i evidentment tots els divendres estan vostès de festa, oi?
Sí, i tant. Normalment sí que aquest mes de setembre, que han passat dues festes molt importants,
sí.
Era l'any nou musulmà de la Hijra, del 1400, i que havia coincidit exactament per raons de luna i de calendari amb el dia 11 de setembre.
Uh-huh.
Hem tingut el primer dia de l'any l'11 de setembre, que és també simbòlic aquí a Catalunya.
Efectivament, sí, ha estat.
Sí, i després de 10 dies hem tingut l'Ashura, que es tocava 10 dies després de l'11, que era el dia 21,
uh-huh.
L'Ashura, que és el dia de la salvació de Moisès, després del perseguiment, de la persecució del faraó. Bueno, també celebrem nosaltres aquesta festivitat com una salvació d'un profeta i el seu poble.
Uh-huh.
I llavors l'Ashura també es celebra a nivell del món musulmà, depenent de cada país. Alguns la celebren amb més fervor al carrer, nosaltres la celebrem amb més recolliment i més espiritualitat a cases i a centres de culte també, per les lectures coràniques i per també parlar una mica de la història dels profetes i tot.
Per tant, encara que no coincideixi amb divendres, es poden reunir també per pregar en un dia com el d'aquestes festes que has esmentat.
I tant. Cada divendres a les dues, al migdia, tenim la pregària, diguem, comunitària, que aglutina a més fidels i que és, a veure, aquí al barri, per exemple, de Raval, on estem, inclús hi ha dos torns per l'aforament, que és més reduït, i perquè, clar, per complir amb les normatives, llavors es fan dues, en tots els centres aquí de Raval es fan dues pregàries per evitar aglomeracions i coses d'aquestes, però sí que són comunitàries importantíssimes durant tota la setmana, el divendres al migdia, bueno, a les dues exactament, és la pregària comunitària, i després, clar, doncs es fa un dinar a casa, els que poden, els que estan treballant ja tenen les excepcions també.
Molt bé, i tant, clar, de vegades hi ha aquestes justificacions, de vegades per qüestió de calendaris. Una última qüestió que li volem demanar al senyor Mohamed Halhul és com entén ell la seva fe musulmana, la seva creença, i com la viu? Vostè la viu també en família, la viu en comunitat?
Sí. Normalment, sí, clar, la fe és aquest testimoniatge que tenim cadascú de nosaltres de la seva vivència aplicada a, bueno, o bé, que emana d'una fe. I llavors, la fe no és només aquesta creença que és metafísica, que és transcendental, i que a vegades també ens esforcem a entendre el perquè de les coses, perquè se'ns escapen de la mà, però més bé és aquesta pràctica, és donar testimoni de que ets un fidel, un creient, però amb tot el que suposa de sacrifici, de relacions humanes, de convivències, de felicitats, de tristor, i també per de solidaritat, que és importantíssima. Mm-hmm. Llavors, la fe, jo crec que qualsevol creient, i des de l'islam també s'insisteix molt en combinar aquesta espiritualitat personal, individual, amb l'infinit, amb Déu, però també és importantíssima l'altra vessant, que és la, jo crec que és el reflecte d'aquest fervor religiós, que és el dia a dia de les persones. Mm-hmm. I viure el dia a dia de les persones suposa molt sacrifici, molt compromès, compromisos i també solidaritat i tot el que suposa per un fidel musulmà. Esperem que la gent també ho entengui d'aquesta manera, que els escapa. Molta gent es dedica a l'espiritualitat individual i s'oblida una mica, o molt, depèn de cada cas, de lo mundà, no?, de la vida, que és també aquest reflex, aquest testimoniatge que hem de donar a que som musulmans, no? A vegades hi ha aquest desequilibri que nosaltres insistim com a comunitat, tant com a nivell familiar com a nivell comunitari, que s'ha d'intentar buscar aquest punt mig entre aquest transcendental espiritual i de fe amb la vida mateixa.
Moltes gràcies, Mohamed Halhul, per aquest testimoni i amb la idea de misericòrdia, que uneix molt totes les religions monoteístes del llibre, no? La misericòrdia del Déu que ens protegeix a tots. Que vagi molt bé, senyor Mohamed Halhul. Una abraçada i felicitats per aquestes festes i per les que vindran després per a l'islam. Adéu-siau.
Gràcies, molt amable. Gràcies. Adéu.
Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
Bhakti Das, un gran home de l'hinduisme, català, músic, expert en música tradicional hindú, ens acaba de deixar, va ser a l'agost, el dia 22 concretament, que amb un problema imprevist del cor se n'anava d'aquest món, però precisament, com diuen els hindús quan invoquen repetidament el Déu de tots, d'alguna manera, la seva música queda aquí com una experiència de fe que es transmet dels uns als altres. Al final de la vida terrenal no és definitiu. Això és comú, de fet, a totes les creences. Volem recordar Bhakti Das, que havia vingut a aquest programa algunes vegades i que no perdia mai el somriure, malgrat els problemes que podia tenir. Una de les últimes vegades que vam parlar amb ell es referia precisament a Raimon Pàniker en el centenari del naixement d'aquest pensador català, cristià, hindú i budista, Pàniker, i el recordava fins i tot des de la seva amistat personal amb ell. Que descansi en pau, Bhakti Das, amb música tradicional hindú. Ens acomiadem. Temps de diàleg tornarà el proper dimarts, com cada setmana, 7:45 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit, adéu-siau.